les comarques de Girona i de Barcelona, i a partir del migdia s'obriran clarianes a tot arreu i pujarà una mica la temperatura diurna. I atenció, dijous, que s'esperen ruixats a qualsevol punt del país, localment fins i tot descarregaran amb intensitat, i entre dijous i divendres baixen entre 3 i 4 graus les temperatures, i es manté el temps insegur també divendres i dissabte.
Aleix Pariser, tot teu.
Moltes gràcies, Mòniques. 2:45, benvinguts al primer toc.
Primer toc, amb Aleix Pariser.
Dimarts, 12 de maig, el dia que els diaris italians confirmen la informació que us vam donar a RAC1 fa unes setmanes, el possible intercanvi Artur Pjanić entre Barça i Juventus. Avui surt a la portada de Tuttosport aquesta informació. De seguida la comentarem amb el Gerard Romero. A més, parlarem del fitxatge prioritat número 1 del Barça, Lautaro Martínez, el davanter de l'Inter. Escoltarem el president de Racing de Avellaneda. Ahir va passar pel Tu diràs de RAC1. El president del club on es va formar, Lautaro. També repassarem l'actualitat de l'Espanyol. Hem d'escoltar el seu preparador físic. Declaracions molt interessants després de 2 dies d'entrenament del preparador físic del conjunt blanquiblau. El dia en què Ferrari ha confirmat que Sebastian Vettel deixarà l'escuderia italiana a finals d'aquesta temporada. Veurem si es corre o no, perquè penja d'un fil també el Mundial de Fórmula 1. Ja sonen noms per substituir Vettel a Ferrari, un dels quals és Carlos Sainz Jr. Trucarem l'Àlvaro Ademà perquè ens ho explica el nostre home Fórmula 1 a RAC1. I també us explicarem dues queixes de disciplines esportives que se senten discriminades durant la desescalada. Una és la natació i l'altra les activitats de muntanya. Avui n'han parlat, entre d'altres, Fred Bernieu, entrenador de Mireia Belmonte, també el president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran, i escoltarem també la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Tot això fins a les 3 de la tarda, com sempre, la informació esportiva imprescindible a l'hora de dinar. Amb l'Adrià Ribas, al control tècnic.
Twitter i Instagram, @esportsracu. Correu electrònic, primertoc@racu.net. Primer toc, amb Aleix Pariser.
Tot i que estem en el compte enrere pel possible retorn del futbol a Espanya, avui quedaria un mes exacte, en el millor dels casos, segons Javier Tebas. 12 de juny seria la primera data en què podria tornar a la Lliga Espanyola. Doncs bé, tot i que estem en aquest countdown, en aquest compte enrere, els clubs també estan planificant la pròxima temporada, tenint en compte la crisi econòmica que hi haurà després d'aquesta pandèmia, després d'aquesta crisi sanitària. Ara repassarem algunes carpetes del Mercato del Barça. Però abans, hola Gerard Romero, bon dia.
Què tal? Bon dia, Aleix.
Alguna novetat en l'entrenament d'aquest matí? La última hora de l'actualitat del Barça, quina és?
Doncs la novetat és la no presència de Clement Langlais, però per una bona notícia, perquè ha estat pare per primera vegada i han tingut, evidentment, permís del club per no formar part d'aquestes sessions individualitzades que continuen fent a la ciutat esportiva l'equip i on també es continua esperant Ousmane Dembélé. S'han de saber els resultats de les proves que ja els hi van fer, en aquest cas, a casa seva, i, per tant, en el moment que tinguin l'okay dels metges i de tota la gent sanitària del club, podrà formar part ja de la seva recuperació a la ciutat esportiva. Les bones notícies d'aquests primers entrenaments són el bon rendiment de Luis Suárez i de Sergi Roberto, que han superat les lesions que tenien abans de l'aturada. La de Suárez era la més greu, amb l'operació al genoll. Sergi Roberto també tenia molèsties musculars i sembla que tots dos tenen bones sensacions. El dia que, recordem, Frenkie de Jong celebra el seu 23è aniversari.
Déu-n'hi-do, 23 anys, només Frenkie de Jong, un dels grans fitxatges d'aquesta temporada del Barça. És allò, molt jove, molt jove. Per cert, estem pendents de la segona fase, Gerard, oi? D'activació dels testos, a veure si evoluciona bé i es poden continuar amb els entrenaments.
Sí, la setmana vinent la Lliga farà la segona ronda, d'atès a tots els equips per seguir controlant les plantilles i seguir fent els passos endavant. De fet, seran tests ràpids ja aquests, i també durant la setmana abans del retorn oficial, quan els jugadors es sotmetran a un control diari del PCR, aquest test ràpid que també el tindran cada dia per anar controlant això, previ al que suposadament han de ser les concentracions els dies abans dels partits. Veurem com acaba tot plegat.
Sí, com estan fent a Alemanya, per exemple, abans que dissabte torni la Bundesliga. Ara en parlarem. En clau Mercato, ho dèiem al sumari. Hem d'escoltar, primer de tot, el president de Racing d'Avellaneda, que va passar ahir a la nit pel Tu diràs de RAC1, i va valorar aquest possible fitxatge de Lautaro Martínez pel Barça.
Sí, el senyor Víctor Blanco va parlar d'aquesta possible sortida de l'argentí, el seu futur passant per Barcelona, fet que, evidentment, els hi suposaria força il·lusió a l'equip argentí.
Mira, ilusiones por Lautaro, que la verdad es un jugador que salió del club, conozco lo que es Lautaro, el sacrificio, lo que le costó llegar, y realmente por él, la verdad, sí, él elige, y ahí seguramente es la mejor decisión.
El senyor Blanco, orgullós del creixement de la futbolista en aquestes temporades que ha marxat de Racing d'Avellaneda, el seu club que tindrà un 10% del possible traspàs d'aquest estiu, i evidentment a partir d'aquí veurem cap a on va. Ells tenen clar que el que decidirà serà el futbolista Lautaro, i que ells l'únic que faran és posar la mà.
Estamos muy pendientes de lo que quiera el jugador, ¿eh? Que él decida el lugar donde va, nosotros vamos a estar felices. Más allá, por supuesto que la cláusula es importante, pero pues nosotros lo que vamos a, en este caso, vamos a privilegiar lo que el jugador decida. Si el jugador decide ir al Barcelona, lo vamos a apoyar rotundamente, y si decide ir a otro club también.
El Corriere de l'Esport avui parla d'un billar a tres bandes en aquesta operació amb Lautaro, perquè expliquen que Jorge Mendes estaria movent la cua perquè Semedo marxés al City, el City pagués uns calés al Barça i aquests calés després es poguessin aprofitar per l'operació de Lautaro. El que faria Jorge Mendes és moure Semedo al City, i del City a l'Inter mouria Cancelo, l'altre lateral portuguès que Conte també voldria. Per tant, embolica que fa fort, els grans agents que comencen a bellugar, i molt, i serà això, canvi de cromos, el que ens espera aquest estiu.
Sí, fa dies que vas explicar aquí a RAC1, Gerard, que Barça i Juventus tenen molt bona relació, han fet alguns negocis junts, fins i tot amb futbolistes del planter, i que hi havia converses ja per començar a fer intercanvis, que serà una de les grans novetats dels pròxims mercatos, perquè els clubs no tenen liquiditat, no tenen molts calés, de fet n'estan perdent. Estil Silesen Neto, no? Un intercanvi estil Silesen Neto que li va bé a les dues parts, un quid pro quo. Vas explicar fa setmanes que Artur Pjanic podria ser un dels bescanvis, i avui és portada a la premsa italiana, això.
Avui surt a Tutto Sport en gran, però ja no només aquestes dues cares, sinó que surten tres del Barça, tres de la Juve, i que dona la sensació que sí o sí hi haurà alguna operació. Des de l'entorn d'Artur es cansen dia, nit i matinada de desmentir totes les informacions que surten del brasiler, que ell no vol marxar, però a Itàlia comencen a veure una mica de llum, comencen a veure que Artur podria començar a veure la situació econòmicament, els impostos són inferiors a Itàlia, podria tenir allà alguna cosa ja a veure, que Artur pogués començar a veure que econòmicament podria estar una mica millor a Turí. Veurem què és el que passa, perquè insistim que el seu entorn continua desmentint absolutament aquest acord. Pjanic, ja ho hem dit aquests dies, sí al Barça, sí a la sortida de la Juve, per tant ell ho té claríssim, el bosnià vol venir sí o sí al Barça, i a partir d'aquí veurem. Avui apareixen els noms de Semedo i de Todibó, perquè el Barça també hauria plantejat noms com De Siglio, Rugani i Romero, aquests dos darrers centrals. A partir d'aquí veurem. El que sí que podem afegir és que la Juve demanaria Todibó si el Barça vol Rugani. Si no, el central del Barça no entraria en cap operació, perquè no seria una prioritat fitxar un central ara mateix la Juve, però evidentment si el Barça li agafa un, doncs la Juve demanaria el canvi de cromo de Todibó.
Encara no ha acabat la temporada, estem en la desescalada també futbolística, i ja estem parlant d'aquests possibles intercanvis de cara a l'any vinent. Déu-n'hi-do, serà un estiu i una tardor de mercato bastant llargs. N'estarem pendents. Gràcies, Romero.
Vagi bé, bona tarda.
Vinga, adéu-siau. Per cert, encara relacionat amb el Barça, un document més. L'expresident Joan Laporta diu a Televisió de Catalunya que voldria Pep Guardiola si torna a ser president del club.
Home, aquest és el que a mi m'agradaria. Aquest m'agradaria molt, però això és una cosa també que en fi, que el Pep ara està al City i és una decisió que hauria de prendre el Pep també, perquè és una altra persona, és una altra referència del barcelonisme que jo crec que a molts culers ens faria il·lusió que tornés a ser entrenador del Barça.
Laporta que continua deixant clar que vol presentar-se l'any vinent a les eleccions del Barça i també ha dit que Xavi serà entrenador blaugrana segur en algun moment. Minuts i les 3, i a l'Espanyol, doncs el segon dia de feina hem pogut sentir el preparador físic, Jaume Bartrés. Ha fet algunes reflexions interessants. Hola, Eduard de Batlle.
Hola, bon dia, Aleix. Doncs sí, sobretot com a testimoni des de dins del que han viscut i viuen els equips en aquests dies incerts. D'entrada diu Bartrés que els jugadors de l'Espanyol han sabut mantenir la forma durant el confinament i que han tornat als entrenaments en un bon estat físic.
A pesar de las dificultades, han venido pues, en un óptimo estado de forma. Estamos realizando una serie de test, tanto médicos como físicos, y la verdad es que estamos contentos. Ahora hemos de ver pues la adaptación a lo que sería lo que es fútbol, que es lo que vamos a intentar en estas semanas preparar.
Però també ha explicat el preparador físic blanc i blau que entre els 10 futbolistes que han passat el coronavirus hi ha hagut algun cas complicat de gestionar. Sense dir-ne el nom, fixa't del cas del que parla.
Por ejemplo, uno de ellos que ha estado 20 días encerrado en su habitación, pues obviamente ha sido complicado. El chico ha puesto de su parte y bueno, pues dentro de lo que cabe ha llegado en buenas condiciones. Pero sí que es cierto que ha sido pues una tarea ardua porque al final tenías que adaptar a cada uno de ellos sus sensaciones y en base a lo que te iban comentando, pues tú ibas programando las tareas a desarrollar.
Jaume Bartrés també ha dit que el marge de treball que haurien de tenir els equips abans de tornar a competir hauria de ser de mínim 6 setmanes. Recordem que si es compleixen els terminis amb els que treballa la Lliga en tindran entre 5 i 6. I ha alertat de l'alt risc de lesions un cop torni la Lliga amb tants partits tan seguits. Avui l'Espanyol viu la segona jornada d'entrenaments individuals amb 32 futbolistes a les ordres de Belardo a Sant Adrià.
Del futbol espanyol a l'internacional, anem primer cap a Anglaterra, avui ens toca fer F5, actualitzar la situació de, per exemple, la Premier. Albert Bassas, hola, bon dia.
Bon dia, Aleix. Algunes novetats després de saber que els clubs de la Premier proposaran al govern de Boris Johnson aparcar la seva idea de jugar en seus neutrals. La seva intenció era jugar en un màxim de 10 camps, amb la voluntat d'evitar l'ús de tants estadis, els 20 de la Premier, i així, segons consideren ells, minimitzar una mica més la propagació dels contagis. Però no tothom ho veu bé, principalment els clubs de la part baixa de la classificació com el Watford, l'Aston Villa o el Brighton, que es veuen en desavantatge. Almenys, així ho va manifestar el president executiu de la Premier, Richard Masters, després d'un intercanvi d'impressions amb algun dels clubs, tot i que també va explicar que encara s'ha de reunir amb la resta al llarg d'aquesta setmana i que fins que no ho faci i parli també amb tots els entrenadors, no es prendrà cap decisió de caràcter oficial. Masters també va explicar que en aquestes trobades es va posar sobre la taula l'opció de retallar la temporada, tot i que de moment els clubs es mostren convençuts i confiats de poder acabar les competicions al complet. El que no genera debat, en canvi, és la possibilitat d'allargar els contractes que s'acaben el 30 de juny perquè tots els clubs puguin comptar amb els seus futbolistes durant el juliol i l'agost. Recordem que ahir ja es va acordar el retorn de la competició a partir de l'1 de juny, tot i que encara no s'ha aprovat cap protocol per aquesta tornada i no es descarta arrencar alguns dies o fins i tot algunes setmanes més tard.
Això, la Premier, Bassas, a Alemanya ja continuen preparant-se perquè torni el futbol aquest cap de setmana.
Sí, continuen ultimant tots els detalls pel retorn de la Lliga aquest dissabte, amb tots els jugadors concentrats, sols, els hotels, que estan tancats per la resta de clients, és a dir, que no tenen contacte amb ningú, sense visites, ni familiars, ni amics, i sense que no es queixin. Asseguren que els jugadors ho entenen i que tenen coll avall que de moment només es poden moure en un cercle reduït de persones i que la situació serà aquesta durant les pròximes 6 o 7 setmanes. A tots els jugadors se'ls va prenent a més la temperatura diverses vegades al dia i des que van començar amb els entrenaments passen testos de coronavirus 2 cops a la setmana. Fins i tot, en el cas del Borussia Dortmund, han decidit contractar un psicòleg que inicialment volien incorporar de cara a l'inici de la propera temporada, però que davant d'aquest aquesta situació han decidit avançar. Recordem que el Dortmund obre la jornada contra el Schalke en el derbi més estrany de la història, tal com ja s'està catalogant a Alemanya. I resulta curiós com des del bàndol del Schalke estan animant aquest partit a través de les xarxes, conscients que molta gent estarà pendent, fent una crida als aficionats al futbol perquè en aquest partit vagin amb ells, sobretot els de la Premier. Amb diferents excuses escriuen a l'Arsenal que els animin perquè tenen un ex seu com Ozil. Escriuen al Bournemouth perquè el seu entrenador David Wagner va jugar un parell de temporades amb ells quan era jugador. Demanen suport als fans del Chelsea perquè també vesteixen de blau. Al Sheffield perquè diuen que Sheffield i Gelsenkirchen són dues ciutats que comparteixen un important patrimoni industrial, cosa que els ha de convertir sens dubte en el seu equip preferit a Alemanya. O sigui que és una iniciativa ben particular i ben simpàtica. Reprenent al fil dels calendaris, ahir per cert la Federació de Futbol d'aquest país també va fixar les dates per la Copa. Les semifinals es jugaran entre el 9 i el 10 de juny i la final el dia 14, i a diferència del que ha passat a Espanya, Alemanya sí que està previst que també reprengui la Lliga Femenina de Futbol de cara al 29 de maig i que juguin, per tant, les 6 jornades que els queden.
Perfecte. Dos apunts més. A Itàlia, dilluns vinent ja es podrà entrenar en grup, encara però no hi ha data pel retorn del futbol, i a França ja sabem que van suspendre la Lliga, però avui és notícia l'Amiens, un dels clubs que ha perdut la categoria perquè estava en descens i que avui ha decidit denunciar el seu cas davant dels tribunals. El president de l'Amiens, Berard Joanin, assegura que la decisió és injusta i incoherent, tenint en compte que tenien pendent encara per jugar amb els tres equips que es trobaven just per sobre d'ells a la classificació i, per tant, que tenien opcions de capgirar aquesta situació. I acabarem aquest repàs al futbol internacional a l'Argentina. També es preparen allà pel retorn, post-confinament, i ho han fet, com sempre, de forma molt original, amb aquest anunci absolutament deliciós. És caviar publicitari.
L'àrea va muy bien.
No, agradecido estoy yo.
Por favor, invito yo.
Seguro.
Por fin sacó la tarjeta. Por fin la sacaste.
Chopa, me quedo a dormir en la Juana.
Divertite. Qué lindo le quedan los ojitos, ¿no?
¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando!
¿Y el nieto para cuándo?
Papá.
¡Bien esa presión! ¡Bien!
Te cambié lo posible. Te le debo. 3.500.
No sé lo que vale, ¿no?
¡Qué cobra! ¡Ladrón! ¡Delincuente! ¡Chorro!
¿La pasaste bien?
¿Qué? ¿Tres minutos nada más? ¡Mínimo cinco!
¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿No te pide...? ¿Cómo que motor? ¿Qué me pide?
¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios!
Primer to, amb Aleix Pariser.
A ESIC seguim al costat del teu fill. Oferim assessorament personalitzat online i el període de matriculació és obert. Ara, més que mai, és essencial triar la carrera que el convertirà en un professional global del màrqueting i dels negocis digitals per estar preparat per viure en un món canviant. Informeu-vos-en a esic.edu/Barcelona. ESIC, centre adscrit a la URB.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Atraco no és una bona pel·lícula.
No me digues.
Ni compta amb grans actors.
Exacte.
Ni amb premis internacionals.
Increïble, eh?
Així que aquesta nit, millor que no la vegis.
Buena observación.
Voleu dir que funcionarà això de la psicologia inversa per les promos de 8TV?
Calla, o alguien nos oirá.
Menudo día.
El Roser està de moda. Gourmet La Vanguardia presenta una selecció de vins rosats frescos i sofisticats a un preu irresistible. Xic Rosat d'Agustí Torelló Mata, Navarant Flor de Pinot i el Rosat Premium d'Herència Altés. 6 vins valorats en 75 euros ara per només 42. Compra'ls ara a gourmetlavanguardia.com o al 935-500-105. El teu supermercat gourmet.
A Petardos CM estem amb els sanitaris, amb les forces de seguretat i amb tots els que esteu lluitant. Gràcies a tots. I per això, des de Petardos CM us volem regalar 5.000 lots per quan puguem celebrar la revetlla. Apunteu-vos a petardostm.com i podreu recollir el vostre lot sanitari per petar-lo. Petardos CM, tornarem a il·luminar la vostra vida molt aviat.
Primer toc, amb Aleix Pariser.
10 minuts, arribem a les 3 de la tarda, obrim el bloc poliesportiu amb una notícia impactant i sorprenent d'aquest matí. Sebastian Vettel deixa l'escuderia Ferrari a finals d'aquesta temporada. Hem de trucar al nostre home Fórmula 1. Hola, Álvaro Demà, bon dia.
Hola, Aleix, què tal? Bon dia. Sí, després de setmanes de rumors, avui s'ha fet oficial. Sebastian Vettel i Ferrari no renovaran el contracte que els uneix més enllà d'aquest 2020, així que el 4 cops campió del món i l'escuderia de Maranello no seguiran junts al 2021. Mattia Binotto, el màxim responsable de Ferrari, ha assegurat que no hi ha hagut cap raó específica per prendre aquesta decisió, que ha estat conjunta i que no ha estat gens fàcil. Vettel ha completat 5 temporades amb Ferrari, on va arribar l'any 2015 per substituir a Fernando Alonso. Mai ha pogut lluitar pel títol. Els seus millors resultats, de fet, han estat els subcampionats del 2017 i 2018, lluny del campió Lewis Hamilton. En aquest temps ha aconseguit 14 victòries, convertint-se en el tercer pilot amb més triomfs amb la marca italiana. La seva primera victòria de vermell va ser el seu segon gran premi com a pilot de Ferrari, Malàisia 2015.
Great drive. Ferrari's back. Yes! Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Grazie. Dai, forza Ferrari!
Vettel, de 32 anys, obrirà un període de reflexió per decidir si seguirà a la Fórmula 1 més enllà d'aquest 2020. La gran pregunta és qui acompanyarà Charles Leclerc a Ferrari les properes temporades. Carlos Sainz i Daniel Ricciardo són a priori els que compten amb més opcions. També són el nom de l'italià Antonio Giovinazzi, pilot d'Alfa Romeo i vinculat a l'escuderia des de fa anys, mentre alguns somien amb el retorn a Maranello i a la Fórmula 1 de Fernando Alonso. Leclerc ha assegurat a les seves xarxes socials que ha estat un honor ser company de Vettel i que mai no havia après tant de cap company d'equip. La temporada de 2020 serà, doncs, la darrera de Vettel a Ferrari. Una temporada estranya, marcada pel coronavirus, però que en principi ha de començar a Àustria el proper 5 de juliol.
Acabarem el primer toc d'avui amb dues disciplines esportives que s'estan queixant aquests dies perquè se senten discriminades per la desescalada esportiva que hi està havent a l'estat espanyol. Una és la natació, l'altra són les activitats de muntanya. Comencem per la natació. Aquest matí han participat en una xerrada del Banc Santander, una Santander Talks, Fernando Rivas, entrenador de la jugadora de bàdminton Carolina Marín, i també Fred Bernieu, entrenador de Mireia Belmonte i de bona part de l'equip espanyol de natació. Bernieu s'ha queixat, entre altres coses, del fet que els nadadors encara no poden fer el seu esport amb normalitat, a diferència d'altres esportistes, com per exemple els del futbol.
Estamos en la novena semana sin piscina, así que supongo casi todos estamos en una situación que no conocemos, es decir, que nunca un nadador ha sido tanto tiempo fuera de su ámbito, ¿no? que es la piscina. Hay una cosa muy interesante que los científicos explican, es lo que se llama la fuerza específica. Es decir, tú imaginas un nadador nadando, cualquier estilo, después de una semana sin estar en el agua, la fuerza específica de este movimiento ha bajado de 8%. El impacto va a ser un impacto bastante, bastante grande. Y pensando que ayer podíamos volver a la piscina, pues hemos hecho todo lo que es los tests, ¿no?, de serología, todo el mundo está sano y teníamos bastante ganas de estar andando ya, pero bueno, seguimos con esta dinámica en casa y estamos dibujando un poco lo que vamos a hacer durante, pues ahora son 17 semanas, la semana que viene 16 semanas, hasta que volvemos a arrancar una temporada que conocemos como normal, ¿no?, clásica. Hay un campeonato del mundo en piscina corta en diciembre, algo que a Mireia le gusta, todavía está en el calendario, así que esto probablemente que a nivel internacional podría ser la primera competición donde podemos participar, pero bueno, tenemos que ver el tema de los viajes, tenemos que ver muchas cosas. Bueno, sí, el caso de tener acceso al mar, pues si la gente vive al lado del mar, pues puede ir a nadar. En el caso de Mireia, que vive en Badalona, Lo he intentado, el agua está a 17 grados y no tiene un neopreno. Entonces ya ayer hemos con la federación y con el director técnico de Aguas Abiertas hemos buscado donde podemos encontrar un neopreno de la talla de Mireia, y hoy mismo esta mañana está de camino, así que a ver si se puede contemplar de nadar en el mar, pues que lo hace, que no se muere de frío. Pero es una situación bastante, bastante difícil. Yo estoy muy, muy fan del fútbol, me gusta mucho el Barça, he tenido mucha suerte de poder ir a ver partidos acompañado con Mireia, he conocido algún jugador, yo tengo mi foto con Lionel Messi, con Piqué. Esto no va a cambiar, es lo que hay, y bueno, son cosas que cada uno lleva como quiere, pero está claro, la diferencia es, yo lo repito, no, todavía no puedo entender por qué hay tanta diferencia.
Reflexions de Fred Bernyó avui, i també a RAC1 hem parlat fa només uns minuts amb el president de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran, que ens ha dit això sobre el que passa amb els nedadors i amb les piscines de tot Catalunya.
El que no entenem, i el que sí que estem absolutament en contra, és que s'hagi d'alguna manera considerat les piscines com una instal·lació de risc, quan, insisteixo, tots els estudis que s'han fet diuen el contrari, i al final, insisteix, incorporant totes les mesures que se'ns exigeixi des de sanitat, nosaltres el primer que ens interessa, el primer que vetllem és per la salut de les persones i la seguretat de les persones, òbviament. Però un cop completes aquestes, no entenem com no es pot obrir una piscina, i sí que es poden obrir unes altres instal·lacions, del qual estem molt contents, òbviament, i encantats que ho facin. I a més això pot tindre un posterior problema, no? El problema de que si les piscines descobertes s'incorporen finalment a una fase 2, doncs que les cobertes puguin anar a la 3 o molt més enllà. Això implicaria que tots els nostres clubs amb piscines cobertes i els esportistes, doncs molts d'ells no poguessin incorporar-se a la seva activitat esportiva fins finals de juny, principis de juliol. En molts casos això seria molt perjudicial pels esportistes, òbviament, per la pràctica del seu esport, però pels clubs, que no podrien obrir, ni pels seus esportistes ni pels seus usuaris.
I com dèiem, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya també demana que es desconfinin les muntanyes, que les obrin per la gent que vulgui practicar activitats de muntanya. Així ho han fet saber ja en un comunicat. Gemma Montero.
Bon dia. Des de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya reclamen poder utilitzar els espais naturals per la pràctica esportiva. En el moment que dues regions sanitàries han passat a la fase 1, s'haurien de replantejar alguns dels casos concrets en activitats de muntanya. Jordi Merino, president de la FEC, ha explicat a RAC1 quina és la reclamació dels excursionistes federats.
La nostra reclamació és clara. És que es puguin fer les activitats de muntanya i totes les nostres disciplines al medi natural. No té sentit moltes de les contradiccions que estan sortint al BOE, que poden quedar en un domicili particular dues persones, o poden fer una cervesa en una terrassa d'una província o d'una altra, i no poden sortir al medi natural a fer activitat de muntanya. Igual que faran també els guies de muntanya que poden anar fins a un grup de 10 persones, perquè els excursionistes no poden sortir doncs en un grup de 10, de 5 o de 4 amb les mesures sanitàries correctes i adients.
La FEC alerta de que la reglamentació que contempla l'obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure no s'ajusta tampoc ben bé a la pràctica dels esports de muntanya. De fet, hi ha federats que necessiten desenvolupar la seva activitat esportiva en parets naturals o camins de muntanya que, tot i estar recollits com una instal·lació esportiva, queden fora pel fet de no estar dins un recinte, com especifica el BOE publicat de dissabte passat. I, per tant, els federats o federades no hi tenen accés si són fora del seu municipi. Jordi Merino exposa quin seria el full de ruta per aclarir aquesta situació.
Per poder controlar la gent, nosaltres, de la pròpia federació, tenim una aplicació que en tot moment podem saber i geolocalitzar a totes les persones. En aquest sentit, la podríem posar a disposició de l'administració per poder tirar endavant aquest projecte. Tanmateix, les entitats excursionistes, a través dels seus centres, poden fer una fitxa de seguiment per saber la gent que surt a fer activitat. Al dia d'avui s'està fent un document, igual que té el Departament d'Interior, quan vas a fer una compra, que omples un formulari i ho envies i ho tens. Doncs el sentit seria exactament el mateix.
La petició ha arribat al síndic de Greuges i al Consell Català de l'Esport, que ja els han donat suport. L'han elevat també al Consell Superior d'Esports, a Madrid, i tenen l'aval de metges reconeguts que recomanen la pràctica esportiva sense riscos, amb la màxima seguretat d'higiene i distanciament social.
Últim minut del primer toc per explicar també que avui és notícia que el Mundial de Futbol Sala s'ha ajornat un any. S'havia de fer entre el setembre i l'octubre d'aquest 2020 i finalment el Mundial de Futbol Sala es farà el setembre i l'octubre del 2021. Ho deixem aquí. Més esports aquesta nit, el tu diràs, com sempre, amb el Roger Saperes. Bona ràdio a partir de les 11. Nosaltres tornem demà. Adéu-siau.